Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Abusos sexuals. Prevenir, acompanyar i guarir. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, Monsenyor Luis Manuel Alí, de la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors, assenyala que tenir cura de les víctimes d'abús sexual és primordial. El bisbe auxiliar de Bogotà indica que amb els bisbes locals ha percebut desconeixement del tema i un temor infundat a iniciar polítiques de protecció.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Els oients diuen.
Gràcies per fer una ràdio que pensa, que diu coses, ensenya i estima. Que no repeteix el que diuen els altres. Comunica idees i sentiments. En escoltar-vos, aprenc. Quan no sé on anar, vaig a Ràdio Estel. Gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El funicular de Sant Joan ha complert 100 anys. Dijous 11 d'octubre es va celebrar un acte per commemorar l'efemèride que va comptar amb la presència del pare abat Josep Maria Soler i del president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font. Durant l'acte també es van donar a conèixer les obres executades i les que estan pendents de realitzar-se, com ara les del Cremallera, que incorporarà dues unitats de tren que permetran augmentar la freqüència de pas i incrementar fins a 1.400 les persones transportades en una hora. Esther García, directora de manteniment de material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Per poder gestionar aquest increment de parc hem de fer una via addicional a Monistrol Vila. Aquesta via addicional ens donarà l'oportunitat de poder gestionar les rotacions dels trens i, a més, de fer petites accions de manteniment, i tant de trens com de via, sense haver de traslladar els trens que actualment es mantenen a Martorell, sense fer aquests trasllats en buit que perden efectivitat a l'hora de donar servei.
Pel que fa al funicular de Sant Joan, la renovació duta a terme per Ferrocarrils de la Generalitat ha estat tant als cotxes com a la sala de màquines. Poden pujar 20 persones més que abans i la fiabilitat del servei és molt millor.
Aquesta modificació l'hem fet en dues fases. Una primera es va fer en el 2005, on es van renovar les caixes, i no només les caixes, sinó tot el vehicle. I una segona modificació l'hem enllestit aquest any 2018, que ha sigut la renovació de l'accionament del funicular. Aquest accionament són tota la part mecànica, la part hidràulica, la part de control que controla, que mou aquest funicular.
Pel que fa a la represa del servei del funicular de la Santa Cova, ara suspès, tenen previst que a principis del 2020 estigui a punt. La inversió serà de 2,2 milions d'euros. El funicular de Sant Joan, inaugurat el 1918, va ser integrat a la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya l'any 1986. El 2015 va ser renovat integralment i és que actualment aquest mitjà de transport és una peça clau del servei de mobilitat sostenible que ofereix ferrocarrils a la muntanya de Montserrat. L'any 2017 el van utilitzar 340.000 viatgers. Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El funicular de Sant Joan ha significat doncs, un pas més d'aquest esglaó de donar accessibilitat a lo que és a Montserrat a les persones. No? Al final, que el conegui Montserrat depèn doncs, que realment tinguem una fàcil accessibilitat. I aquí hi ha un compendi de transports que permeten, a través dels cables i a través del cremallera i a través del propi tren, doncs, poder fer fàcilment accessible per tothom doncs, l'arribada a Montserrat, i a més d'una manera sostenible. No?
Durant l'acte de celebració dels 100 anys del funicular de Sant Joan, es va inaugurar una mostra que explica l'evolució de la infraestructura i el seu lligam amb la muntanya de Montserrat, amb imatges històriques i actuals que ha quedat ubicada a l'estació.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Els caps de setmana, a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges, a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra, 107.5.
Benvinguts al club Més Amics. Molt bon dia, i sí, ja ho dèiem, benvingut al Club Més Amics. Com saps, un club on volem a gent com tu, on volem passar-nos-ho bé, on volem explicar cultura, literatura, espectacles, viatges, sortides, de tot. I per fer-ho, ja tenim aquí els estudis de Ràdio Estel, com sempre, a Mercè Papiol, directora del Club Més Amics. Bon dia.
Hola, Joan. Escolta, m'ho expliques també que realment el que no fa soci del club és que...
És perquè no vol, eh?
És perquè no vol. T'ha d'escoltar perquè ho dius perfecte.
Soci del Club Més Amics, doncs molt fàcil. Pots trucar al 93 409 2770 i fer-te en soci demanant per Mercè Papiol. De moment, comencem aquest programa que ve farcit de coses.
Els avantatges, promocions, consells, viatges i la millor companyia, el Club Més Amics.
La recomanació del club.
Mercè, imagina't... Mira, imagina't que et despertes en una habitació...
Sí.
I veus davant teu una altra persona...
Uh-huh.
I cap de les dues sabeu per què sou allà.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Em quedaria una mica...
Quin ensurt, no?
Quin ensurt, eh?
Doncs aquesta és la història que ens porta A l'Otro Lado, un llibre fet pel seu autor, evidentment, Álvaro Maqueda. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Álvaro.
Hola, buenos días.
¿Cómo te surge esta idea? Bueno, un poco maquiavélica, ¿eh?
Sí, un poco retorcida, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre que yo quería escribir acerca de precisamente de eso, de dos personas que aparentemente no se conozcan de nada, que, que estén en una habitación y que poco a poco empiece a crearse una historia muy tensa entre los dos, donde surja inmediatamente la desconfianza y en la que se produzca sobre todo una historia que sea intensa y que sea... incluso incómoda, en el sentido de la misma incomodidad que sienten los protagonistas que la pueda llegar a sentir el lector. Entonces, partiendo de esa premisa, empecé a alrededor de esa idea a darle vueltas y a intentar crear alguna historia que luego pues tuviera sentido, ¿no? Uh-huh. Y así surgió, ¿no? La premisa fue esa y poco a poco pues fui creando las capas alrededor de la historia. y nació al otro lado así. La verdad que
es un poco angustiante, ¿eh?
Sí.
Tengo que decir que lo has conseguido. Sí. Bravo, porque lo has conseguido. Porque es angustiante leerlo, pero uno no puede dejar de pasar páginas para seguir esta historia de dos personas que parece que no, pero tienen bastante que ver una con la otra, ¿eh? No sé si nos hablas a través de esta historia también un poco de la desconfianza, como decías, hacia el otro, pero también de nuestros propios miedos.
Sí, de hecho, el miedo es, creo que es el principal protagonista de la historia. Uh-huh. El miedo es en todas sus vertientes, ¿no? Y de hecho, pues, sobre todo el miedo a lo que, a lo desconocido, a lo que hay al otro lado, en este caso a lo que hay al otro lado de la puerta. Uh-huh. Y de hecho, el mayor dilema que se va a plantear es, una vez que los protagonistas sepan que hay al otro lado, ¿querrán realmente salir de esa habitación? ¿Querrán enfrentarse a ese gran miedo? Es un poco el tema de la historia, sí, sí.
Uh-huh. ¿Por qué escogiste el miedo, aunque suene redundante, ¿eh? El miedo para contar el miedo?
Bueno, a mí, de hecho, el miedo es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y quería hablar un poco de las diferentes perspectivas. Uh-huh. Desde la que se puede contemplar el miedo, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de hablar del miedo es precisamente desde el miedo, ¿no? Y bueno, era un tema que me llamaba mucho la atención y que quería abordar, ¿no?, con esta historia.
Uh-huh. Sí. Ara, per si tots estem prou garratibats per aquesta història que us estem explicant, us hem de dir que qui ha escrit aquest llibre és médico-anestesista.
Sí.
No sé si añade un poco más, sí, de tensión al asunto.
De hecho es una pregunta frecuente. ¿Cómo un anestesista ha podido acabar escribiendo historias de miedo, de thriller?
Por ahí va.
De hecho, me preguntan a veces si tiene algo que ver lo que vivo en el trabajo con lo que escribo. Uh-huh. De una forma directa, quizás no, en el sentido de que no suelo escribir acerca de medicina. Pero de una forma indirecta yo creo que sí, ¿no? Porque el hecho de enfrentarme muchas veces ante la muerte, ¿no? O sea, cuando son los pacientes los que se enfrentan a la muerte, muchas veces puedes conocer el lado más vulnerable de las personas, ¿no? Y te das cuenta cómo al final todos ante la muerte, ante el miedo, ¿no?, del que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Al final te das cuenta de que todos somos más parecidos de lo que imaginamos, aunque podamos ser muy diferentes en el mundo, ¿no? En cada uno podemos ser muy, muy distintos. Pero luego, ante ese escenario, pues parece que sí que todos somos muy, muy parecidos. Y quizás el hecho de poder conocer de cerca esa faceta de las personas también me permite, luego a la hora de escribir, poder desarrollar ciertas partes, ¿no?, de la psicología humana que me llama mucho la atención y que sí que utilizo luego a la hora de llevar a mis protagonistas al límite, ¿no? Es un poco lo utilizo al final, sí.
Sí, sí, porque es curioso que imagino que mucha gente, pues cuando la vas a anestesiar, cuando la van a operar y tal, hay muchos que no son creyentes, pero en ese momento...
Bueno, sí.
Es curioso que en ese momento dicen, ay, Dios mío, ayúdame.
Sí,
ese miedo, ¿no?, que necesitas entonces cogerte
sí.
A Dios.
De hecho, es uno de los temas que también se toca en el libro, ¿no? Un uh-huh. poco uh-huh. de la religión, no en un sentido crítico para nada, uh-huh. sino en un sentido de por qué hay ciertas personas que creen. Unas creen, pues, de forma totalmente libre, uh-huh. pero también es verdad que otras creen por el miedo. No, pues el miedo a lo que te pueda pasar, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo en general, también es uno de los motivos por lo que la gente a veces puede creer, y oye, es completamente válido,
sí, sí.
Pero es una de las vertientes a las que también el libro ahonda, ¿no?
No vamos a descubrir mucho más porque creo que es un libro suficientemente intrigante por el cual no contar mucho de la historia, de lo que sucede en la trama de al otro lado. Veremos que encontramos al otro lado de esa puerta con un candado muy particular, por cierto. Nos decías un poco, ¿no?, que con el miedo todos nos acabamos pareciendo un poco. No sé si es que sacamos la parte más animal, quizá más de supervivencia. Lo que sí te quería preguntar es si con el miedo, aparte de parecernos más, sacamos nuestro propio yo, sacamos más lo que somos en realidad, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces en la vida, pues, nos ponemos una serie de corazas, nos ponemos una serie de máscaras incluso, ¿no? Pues para adaptarnos a la vida. Pero a veces, ante una situación así, uno se acaba quitando esas máscaras, quitando esas corazas y dando a relucir, dando a ver realmente lo que uno siente y lo que uno tiene por dentro, ¿no? Y yo creo que el miedo es una de esas situaciones en las que una persona se vuelve muy vulnerable y te da a ver lo que en realidad tiene, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho, pues es, como decía antes, pues es uno de los temas que, uh-huh. que se aborda, ¿no? Y bueno, sí.
Històries rere històries, perquè la història, de fet, si us voleu, si penseu que l'única història que hi haurà al llibre és sobre aquestes dues persones, aneu encara més equivocats, perquè encara s'enrabassa més, perquè sí, hi ha una sí. història rere una història, no?
Sí, de hecho, la trama principal se desarrolla en esa habitación en la que estas dos personas que aparentemente no se conocen están atrapadas, pero a través de flashbacks se va a ir viendo y conociendo a otros personajes cuál va a ser el posible vínculo que les puede unir, ¿no? Entonces, sí que a partir de ahí va a empezar a complicarse la historia, pero sí que tengo que decir que el final es cerrado y que todo se explica y que al final todas las piezas del puzzle encajan.
Lo iba leyendo, Álvaro, el libro, iba pensando, no sé si porque me lo iba imaginando demasiado quizá, iba pensando en una obra de teatro.
Yo también estaba pensando.
¿Te lo han dicho?
Me lo han dicho, sí. Me lo han dicho porque como se desarrolla gran parte en un mismo escenario uh-huh. y los diálogos de los personajes adquieren muchísima fuerza y aparte a través de los diálogos te vas imaginando. O sea, yo creo que más que pararme a describir muchas cosas, a través de la fuerza de los diálogos intento un poco describir el contexto en el que uh-huh. en el que están sufriendo los personajes, ¿no? Y sí que por eso me han dicho que puede que ven una obra de teatro ahí. Sí, sí.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Obra o no obra?
Hombre, ojalá. Ojalá hubiera alguna, sí, sí.
Doncs aquí ho deixem. Esperem que després sigui obra de teatre, però de sí. moment no us perdeu aquest llibre, A l'altre lado. Álvaro Maqueda, un placer.
Un placer. Igualmente.
Club Més Amics. Troba'ns al Facebook, al Twitter i a clubmésamics.cat. Club Més Amics. Fem amics compartint lleure i cultura.
Al Club Més Amics volem amics com tu.
I com cada cap de setmana, Mercè, és l'hora d'una recomanació literària. Mm-hmm. Com sempre, ens l'ofereixen a la llibreria Claret. Per tant, saludem ja a l'amic d'aquesta casa, en Josep Maria Alentà, cap de la secció de religió de la llibreria Claret. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Benvingut, sí.
Josep Maria, quines recomanacions portes avui?
Una recomanació que, evidentment, està d'acord amb el temps que estem a punt de viure. Estem ja cap a les acaballes del mes de novembre.
Sí, senyor.
I això vol dir, això vol dir un nou temps litúrgic, i això vol dir un nou any i una nova esperança. I una nova esperança, que d'alguna manera és això que vol dir l'Advent, també, no? Uh-huh. Tinc a la mà un llibre que té un títol una mica misteriós.
Ai, quan rius ja em fas por,
I que l'haureu d'endevinar. El títol és l'Advent 6 més 1.
L'Advent 6 més 1,
6 més 1. Uh-huh. Està escrit pel pare Ignasi Fosses, prior del monestir de Montserrat, i aleshores doncs, fa, evidentment, 7 capítols en el llibre. Uh-huh. El primer diu que el temps d'advent és un color, heu d'endevinar quin color, dos períodes, hi ha dos períodes clarament diferenciats, que ens porten, d'alguna manera, evidentment, cap al Nadal, hi ha tres vingudes, no només una, sinó tres, quatre diumenges, això és molt fàcil,
sí.
Molt fàcil, però tots tenen el seu color, també. Cinc personatges, algun no podeu endevinar, i pràcticament tots, i al final hi ha sis lletres, que aquestes ja us les dic jo, que són les de l'Advent, però jugo una mica amb aquest de gènere. I al final, el set, perquè és sis més un, el set parla de les antífones majors. Alguns sabreu el que són aquelles antífones de completes, que comencen sempre per O, Emmanuel, o Adonai, o rei desitjat de les nacions, i tota una sèrie d'antífones que ens van preparant per aquest gran O final, que serà el Nadal, que serà la gran esperança. En fi, és un llibre publicat per Publicacions de la Maria de Montserrat, fa poc que ha sortit, i m'ha semblat que podria ser una bona recomanació de cara a aquests temps d'esperança que estem a punt de començar.
I tant. Si voleu descobrir-ho tot plegat, ja ho sabeu, el llibre L'Advent 6 més 1 de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Josep Maria Alentà, cap de la secció de religió de la llibreria Claret, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
a vosaltres. Abans d'acomiadar-te, però, deixa'm recordar a Mercè Papiol quins descomptes, quins avantatges tenim els socis del Club Més Amics.
Pues mira, els socis del Club Més Amics, si van a la nostra targeta, per descomptat obtindran un 10% de descompte. I, a més, si una vegada van allà i agafen la targeta de soci de Llibreria Claret, obtindran un altre 10%, amb el qual val la pena que aprofitin aquests descomptes que oferim tant des d'aquí com des de la llibreria. Josep Maria, o sigui, que a més estaran superben atesos, ben recomanats, i allà trobaran tots els llibres que busquin.
Els millors llibres per aquest temps.
Molt bé,
doncs
gràcies.
Ja ho sabeu, si voleu més recomanacions, Josep Maria Alentà, la Llibreria Claret. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
Molt bé, a vosaltres. Au.
Vols ser soci del Club Més Amics? Truca al 93 409 27 70, perquè volem amics com tu.
I fins aquí un Club Més Amics més. Mercè Papiol, la directora de Club Més Amics. Ens retrobem al proper programa, Mercè.
Ens retrobem.
I com sempre, amb el nostre equip habitual, amb Toni Huguet a les tecles del so i amb David García a la producció. Fins la propera, que vagi molt bé.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.